i tots els dijous dediquem part del nostre programa a parlar sobre política, política municipal, i ho fem amb les diferents agrupacions en representació a l'Ajuntament de Sa Pobla. Avui el nostre convidat és el president de l'agrupació socialista de Sa Pobla, Lluís Socies. Bon dia, Lluís, benvingut.
Hola, Àngels, molt bon dia, molt ben retrobat a Sa Ràdio de Sa Pobla. Que en el meu temps de regidor sí que hi va haver una temporada que va estar en marxa, i ara veig que heu tingut aquesta nova iniciativa, i en primer lloc dono-vos enhorabona i desitjo-vos tot el dèxit que vos mereixeu, que no som parts.
I poder informar molt en els poblers i pobleres.
Bueno, clar que sí.
Això és el principal objectiu d'aquesta ràdio municipal. Repassarem diferents temes d'actualitat, alguns locals, altres que afecten a Sa Pobla però que transcendeixen els límits del municipi. Si vols, podríem començar parlant d'una polèmica que l'hem pogut veure tant en el carrer com també a nivell polític, és aquest acolliment d'una família procedent del desallotjament de Sant Banya en un habitatge de protecció oficial a Sa Pobla, com ha provocat polèmica també entre els veïnats i desacord a l'equip de govern. Què en pensa el PSOE en relació amb aquest tema?
Bueno, el poblat de Sant Banya tots estaven d'acord que era un gueta, que allà on s'havia de dissoldre i s'havia d'intentar, i s'ha d'intentar, i és l'obligació de les forces polítiques aconseguir igualtat d'oportunitats i que tots els ciutadans de la nostra terra estiguin integrats dins la mateixa, no? Aquí tal vegada el que ha faltat un poc ha estat el tema de la comunicació. Com podem entendre nosaltres que si una gent que viu a Palma dins el poblat de Sant Banya l'envien a Sa Pobla? És una cosa que simplement perquè la disposició de vivenda, que si va haver l'Institut Balear de la Vivenda, allà on ha trobat que en aquell moment tenia aquesta disposició, era Sa Pobla per una vivenda i per una família. Aquesta família que en principi hauria de venir, que no ha vengut, hauria de venir, que no ha vengut, no és una família, diguem, de les conflictives, això en primer lloc, perquè se té molta de cura amb això. I en segon, jo crec que totes les persones, per essència, com a Carta de Drets Humans, som iguals. Ara bé, dit aquest concepte bàsic, no socialista, sinó de persones i d'humanitat, el que jo sí entenc és que es balla de Palma, i és que ha fet totes aquestes passes, sí que abans s'havien d'evaporar en contacte amb la nostra consistori i mirar de consensuar entre les dues bandes. Per tant, ha faltat comunicació, però com a tema de fons i com a tema humà, ja només puc dir que si ha de ser una cosa temporal i en aquestes circumstàncies ho compartesc. Ara bé, les maneres i les formes no m'han agradat.
Precisament a la revista Sa Plaça que fullejàvem ara es parla del desacord que hi ha a l'Ajuntament de Sa Pobla sobre la construcció d'una planta de tractament de fangs procedent de diferents depuradores. Aquesta planta estaria ubicada al costat de la planta que ja existeix de tractament de residus entre Sa Pobla i Alcúdia. Hi ha preocupació en relació a aquest tema, jo que sé, molèsties, olors que pugui ocasionar?
Darrerament m'ho preocupat molt, això està molt bé, que la societat tingui totes aquestes inquietuds, les preocupacions, però també el que hauríem de saber de la planta és que aquí, allà on tenim la depuradora, hi havia una planta de tractament de llots, i aquesta planta se va tancar i se n'anà cap a un altre indret, perquè sí que estava ubicada a una molt a prop del nucli urbà, aleshores molestava amb accés, i aquí se va tenir la seva consciència necessària i ben feta, perquè això. Si mateix és vera, que ara si m'ho permet posar-te un exemple, Àngels, que és que tots volen tirar la bossa de basura dins el contenidor, però ningú vol el contenidor davant que seva, veritat?
És així.
Clar, i a vegades això crea una certa incompatibilitat. El que hem de començar a saber les persones i els ciutadans i tal, que és que nosaltres creem residus, que els residus els han de tractar i a qualque lloc s'han de portar i s'han de dur. Jo crec que aquest pla de residus del Consell Insular, d'allà on se vol dur, que si no vaig equivocat, està a la vora del que és la planta de Tirme de residus, jo crec que és una zona, és un indret adequat. No he mirat amb exactitud la magnitud del projecte, però crec que en principi està bastant millor que aquí on ho teníem, que era aquí de vora. Que això crea rebuig? Bueno, sí, i crec que no crea rebuig. Jo qualque dia m'agradaria, jo ho dic un poc en sèrio, m'agradaria demanar a la gent de què és que està contenta, perquè resulta que tenim una societat que si mateix funciona, més en banda en podrem parlar de coses que han funcionat molt bé, però tot el dia per ahí que tenim una busca dins d'un ull. D'acord, amb això queda molt bé, queda molt patriota de Sa Pobla dir que no, però s'ha de dur qualque indret, això, Àngels.
La setmana passada hi va haver una important plouda, divendres, va afectar en aquesta zona pollença, sa Pobla. Vosaltres, el PSOE, gestionar precisament l'àrea de manteniment. Aquí hi va haver certes inundacions als carrers de la zona de Crestats, Sant Antoni, tota aquella zona d'allà. Al final hi ha hagut danys que haguem de considerar? O no?
Bueno, danys considerables, evidentment no, perquè des del moment que ja no hi ha cap problema personal, ja passam a un segon nivell, sí, que són els danys materials, i els danys materials sempre són, o sigui, són una qüestió que amb bona gestió i en capacitat se pot solucionar, no? És molt raro el que va passar, perquè normalment aquests dos torrents de pollances de Son Brull i l'altre que se varen, o sigui, aquestes plogudes en aquest indre que se desborda aquesta carretera, jo tenc un parell d'any ja, 56, i poca vegada l'he vist, sí, en aquestes condicions. En canvi, si que se desabufera, la qüestió del torrent de Sant Miquel, el torrent de Bujo, quan mor venen, això ho hem vist tot més, fins i tot tu que més jove que jo, és més freqüent. Aleshores, aquí va ser un poc... Però, si mateix, si m'ho recordem, la carretera va estar tancada 3 hores i mitja. Per tant, simplement va ser un tema de que s'hagi hagut desbordat, però ja sé que no ha hagut danys considerables. L'Ajuntament se va posar en contacte amb els veïns en qualsevol moment, per qualsevol necessitat, i per que la normalitat, tot el que m'haurà duit fins ara, està tranquil. Jo, que me consti, no ha hagut danys considerables a l'urbanització.
Vam passar un moment de pena per veure si el torrent de Sant Miquel arribava a desbordar o no. A vegades també, vist el que havia passat a Sant Llorenç, és normal també que tothom posi la veu d'alarma, perquè tenim el custodi, sí, dins del cos, però en tot cas van respondre bé. El torrent està bé, estan nets a la Pobla?
Ahir mateix se donava compte en el Parlament que s'han fet 90, me sembla que són més de 90 quilòmetres de torrent net, entre els quals hi ha de Muros, de la Pobla i de Sant Miquel, no? De Bulles. El dels torrents nets, curiosament, jo no he sentit per tècnics bons, per gent que ho coneix molt, que és curiós, perquè a vegades un pot de vegetació dins d'un torrent fins i tot pot frenar la velocitat de l'aigua. O sigui, sí, en el cas de Sant Llorenç, tota aquella zona encimentada tan guapa i tan ampla que pareixia que mai podria fer tant de litres, perquè tots recordem que en 3 hores fer 250 litres, això és...
Una animalada.
Sí, és un fet, és un fet sense precedents. Vull dir que, ara bé, la taca que s'ha fet aquí els torrents, sí, i jo fer demagògia d'aquesta, de que si els torrents estan ben nets o manco brus, anem a mirar les condicions de lo que ha plogut, anem a mirar què ha passat, i si després hi ha qualque cosa, sí que s'han de cercar responsabilitats. La Conselleria de Medi Ambient, jo si no vaig equivocat, tant el conseller com la nostra consellera i regidora d'aquí, els he vist en visites a la Pobla més de 3 i 4 vegades per el tema de la neteja dels torrents, perquè tu te'n recordaràs que l'any passat sí que el torrent de Muro, allà sí que hi havia el conreu de patata i tot això que se va ploure, i aquí allà hi va haver les inundacions, i és vera que aquí sí que no estava en condicions, això ho vull reconèixer. Vols? Ara, el del torrent de Sant Miquel, jo l'he vist córrer aquests dies i m'ha parecut que està en unes condicions òptimes, que això és la perfecció. No ho sé, però la perfecció tal vegada només la té, no ho sé qui, que la tingui, que m'ho digui.
Sí. Precisament ara que parlaves del Parlament, Catalina Cladera va comparèixer l'altre dia, petició propi, per donar explicacions, va fer una mica de balanç, de veure com havien anat les coses i com havia respost el govern balear davant les inundacions a Llevant. Tot davant, més com a opinió personal teva, com ha respost el govern?
Mira, Àngels, ja un tema allà on hi ha hagut 13 persones que han perdut la vida, ha de ser molt acurat a l'hora de fer les declaracions, no? Perquè dir que va anar bé no és correcte, perquè com pot anar bé si 13 persones m'ho han deixat a causa d'un accident, i no recordarem ni n'Artur, ni la seva mareta, ni tot aquest desastre. Ara bé, el que sí que és veritat és que acabava de ploure a les 12 de la nit i a les 7 de matí Solidaritat Militar d'Emergències entrava dins Sant Llorenç. Per tant, qualque cosa va funcionar. El que sí que és veritat és que hi va haver 700 persones fent feina durant 8 dies. Qualque cosa va funcionar. El que és veritat és que se varen salvar, se varen rescatar a hora baixa vespre d'autos 200 i pico de persones. Qualque cosa va funcionar. Que va funcionar perfecte? No, No, perquè hi ha 13 persones que m'ho han deixat. Aleshores, jo crec que haurem de fer socialment, perquè és un tema social, de dir, escolta, olots, si vivim en zones inundables, tenim un perill. Els volen córrer o no els volen córrer? Com ho fem, això? I hem de cercar aquesta connivència, simbiosis entre la ciutadania i la política, perquè aquesta zona que està declarada inundable fa més de 300 anys. I passen dos torrents per allà dintre, que són dos torrents que també venen amb una pendent de 60 metres en 2,5 km, o sigui que la velocitat de l'aigua no mos poden imaginar, 900 metres cúbics per segon passaven per allà. Que se va actuar bé el govern? Sí, però ha hagut 13 morts, aleshores ja. És complicat, no? Dic que ha estat perfecte, no. S'ha actuat bé, sí.
Lluís, fa una estona de dir què és el que la ciutadania troba que han fet bé. Tu durs molt d'anys en política municipal, i ara ja ens acostem al final de la legislatura. Si tu ara haguessis de destacar per tu que ha estat allò més transcendental, les passes més importants que s'han fet a la Pobla en aquests quasi 4 anys, què diries?
Mira, si hagués de comparar d'allà on venim, seria molt fàcil. No, no, perquè veníem d'una legislatura de crispació, d'una legislatura allà on aquí a la Pobla no s'havia viscut mai tanta de crispació en el Partit Popular com s'hi va haver, una legislatura que tot se va considerar que se podia retallar tot, el servei social dels municipis, temes educatius, els temes d'infraestructura, se va deixar tot de banda. I quin ha estat el canvi? El canvi és que en aquesta legislatura governen tres partits, no? Altres tres grups, que són independents i el PIC, en aquest cas el de Polònia i el mateix SAC, més i no l'altre. No? I a partir d'aquí el que es veurà és que se necessitaven nous regidors i s'ha aconseguit una majoria d'11. Per tant, hi ha una majoria d'un aspecte social més ample i això sempre és bo. Això per una part. Per l'altra part, he de dir que és que quan governa la dreta més ranci, que tots saben qui són, sempre presumeixen del tema econòmic, però resulta que la legislatura que s'haurà fet els deures econòmics més importants d'aquests darrers 20 anys haurà estat aquesta, perquè de 9 milions de deutes de financer, o sigui en el banc que tenia l'Ajuntament, perquè ja només té deute en el banc, s'hauran tornat més de 5,5, o sigui s'haurà tornat el 60% en una legislatura. Això vol dir que quedarà un ajuntament sanejat i un ajuntament allà on les futures generacions sí que ja podran fer inversions i podran fer coses. Així mateix he de dir que per part del Consell del Govern, que aquí és allà on jo crec que el Partit Socialista ha estat cap dalt important, s'han pogut dur a la Pobla moltes de subvencions i moltes d'inversions que han fet possible que la part de la caixa de la tesoreria municipal no s'hagi hagut d'emplear, i si s'ha pogut emplear el que és la caixa de tesoreria de la comunitat autònoma del Consell. Jo crec que aquí en Catalina Cladera ha jugat un paper fonamental.
I creus que quedaran temes a la llista de pendents? Hem d'apuntar a alguna cosa?
Si qualcú que se dedica al públic creu que en una legislatura pot arreglar el món i tots els problemes o les inquietuds o les necessitats que tingui un municipi, se dediqui a una altra cosa, perquè la política el que necessita és un pot de paciència, perquè els temes administratius, els temes d'execució, etc., són molt lents. O sigui, és una cosa que fins i tot per un ciutadà de peu té molt mal d'entendre l'agilitat que hi pugui haver amb una administració i el que hi ha a la privat. No? El que sí que és molt garantista, i això és una bona qüestió, perquè se suposa que s'ha fet escrupolosament, que s'ha fet en transparència i que s'ha fet legalment. Que queden temes pendents a la Pobla? Jo crec que a la Pobla en tenim un parell de temes pendents. Tenim un parell de temes pendents de convivència, tenim un problema de convivència. Que qualcú confon el tema de convivència amb el tema de seguretat. Per jo no és la mateixa seguretat que la convivència. Per jo, si tenim un 21% d'una població que no és d'aquí, que viu aquí, i nosaltres som... A la Pobla ara mateix hi ha 87 nacionalitats que hi viuen. Això és una qüestió que ja ens hem adonat que són cosmopolites, que el món... No? Per tant, tenim aquest problema de convivència que hauríem de mirar en bones de millorar-lo. No és que ho passem malament, però l'hauríem de millorar. Després també, si una qüestió coca infraestructura, però ja sé que mos queden petites, veig que en tens una apuntada, si vols en aquesta la deixem per la darrera, que és la educativa, sí. Però també la deportiva, però ja sé que la Pobla és una activitat que és molt bo, però que
sí,
també...
Sí, molta activitat esportiva.
Però que també les instal·lacions, i mira que jo crec que molta gent en pot estar orgullós de les nostres instal·lacions esportives, jo me recordo, si m'ho permès, que quan té regió d'agenda, mos costava de manteniment global tot el tema esportiu 495.000 euros cada any, descomptant les taxes que cobràvem i el que treuen, o sigui que, però val la pena, això d'obvi, no? Això per una altra part, el tema de la ronda va quedar ben solucionat, el tema del tren, de les comunicacions, també per a ser que aviat encara se millorarà, aleshores jo crec que tenim un poble, tenim un centre de salut modern, tenim un tanatori modern, o sigui que a nivell d'instal·lacions i a nivell de qualitat de vida no mos podem queixar massa. El que sí que hauríem de mirar per allò és un poc el tema de la convivència i tal vegada també el tema cultural que li podríem pegar una volta i pegar una empenta més.
Ara que falten poc mesos per les pròximes eleccions municipals, quines creus que han de ser les prioritats, tant a nivell de gestió però també pel PSI, PSOE, Poble, quines seran les prioritats?
Bueno, les prioritats han de ser continuar fent la mateixa feina que s'està fent fins ara o més, i jo crec que sempre que governa un poble esquerre mai se'n recorda de posar a la vista de que la gent pugui percebre realment què és el que s'ha fet i què és el que no s'ha fet, no? Perquè hi ha moltes coses que sí que es veuen però moltes altres que no. Jo crec que estaria bé fer jornades explicatives sobretot del tema financer de l'Ajuntament, així com ens trobàvem. Estaria molt bé saber la ciutadania ara mateix, no a nivell de partit sinó a nivell d'Ajuntament, què és el que demana i el que desitja. Tot demanem el cel, ho hem de tenir clar, però per arribar al cel ha de ser molt bon el lot i hem de fer molta de feina. I si nosaltres que som de prioritzar qualque cosa ara mateix, jo t'ho dic que per jo està un poc intentar aconseguir aquest tema de la convivència, que crec que és una cosa que seria millorable per tots. Jo estic moderadament satisfet del meu poble, de la nostra gent i dels que hi vivim. Jo crec que és un poble que se viu bé. I a partir d'aquí és vera que hem de millorar les coses, però a vegades jo diria així, els mantenim.
Sí. Lluís, actualment gestiones la Direcció Insular de Foment de l'Economia Local al Consell de Mallorca. Si vols, expliqui-mos una mica quina feina fa aquesta Direcció Insular, quines són les polítiques que engegueu des d'allà.
Bueno, sí, està dins del Departament d'Economia i Hisenda del Consell Carme Bonet. Això és una direcció insular nova específica, abans era un poc promoció econòmica, però nosaltres el que vàrem pensar i el que pensem és que ara parlàvem de la Pobla, no? O sigui, el que a nosaltres ens interessa, si ara mirem Mallorca s'hi divideix, per dir-ho de qualque manera, econòmicament, comercialment en tres costats. El que va de Marratxí cap a Calvià a Palma, que s'endú el 70%, un Pocatinca, que s'endú el 10%, i Manacor, que s'endú, la zona de Manacor, que s'endú el 20%. Aquí enmig hi ha un buit brutal, no? Aleshores, nosaltres el que volem és col·laborar a través del municipi, dels ajuntaments, perquè són els primers que tasten de ben a prop quines són les seves necessitats, per ajudar perquè tu puguis anar a comprar a Can Monà, a Can Campins, a la botigueta de no sé on, o sigui, comerç local. I les persones que també produeixen producte local, o sigui, els que ens fan les nostres freses, les nostres sobrassades, els nostres vins, els nostres olis, tal. I és veure que competim davant la gran superfície, que tots sabem que n'hi ha moltes i grans i bones, la competència no és dolenta en si mateixa, barata preu, si està... El que passa que nosaltres el que volem és donar aquest plus. I aquest plus s'aconsegueix amb molta humilitat i molt de temps. Enguany tenim la tercera convocatòria de subvencions, el primer any vam tenir 500.000 euros, el segon 600.000, i per enguany me pen que passàvem 1.300.000 euros. Amb aquest 1.300.000 euros sí que en els ajuntaments els hi poden donar un impuls, perquè també els ajudem un poquet Per exemple, l'Ajuntament de Sa Pobla en dues convocatòries ha tingut 30.000 euros de subvenció per el que són les fires, per exemple. El que passa és que més que una fira, nosaltres volem una activitat comercial, si pot ser, constant. Perquè la fira, tu saps que és una cosa
no
molt...
un moment puntual.
No un moment puntual. I amb això tenim l'Ajuntament, que ara me sap greu, però ja que parlant de la meva àrea, de dir, però el Gaida, Porreres i Montuïri, per exemple, fan un mercat cada setmana itinerant. Sant Llorenç tenen un projecte preciós, que ara aniré a veure el bal la setmana que ve, a l'altre, quan m'ho pugui rebre, que cada dijous fan també un mercat i en els hotelers de Calamillor agafaven turistes i els baixaven fins a Sant Llorenç per anar a aquest mercat, i tot això era producte local i ecològic. Amb aquesta qüestió estem tira, només posant granet de sorra, no fent grans muntanyes, però jo crec que si això se li dona continuïtat, en un parell d'any pot ser una eina importantíssima del Consell de Mallorca per fomentar l'economia local.
Per tot el que m'has comentat fins ara, entenc que estàs satisfet de les inversions, subvencions que han arribat a Sa Pobla per part del Govern Balear i el Consell.
Bueno, em queda una importantíssima, que ja l'explicaran el seu dia el Balda, i que és el tema de la ronda de lo que són les expropiacions. No? És un tema que no han d'anar a cercar culpables ni responsables, però vamos, se va fer així com se va fer i mos trobam en lo que mos trobam. Això, perquè la gent ho sàpiga, vol dir que hi ha hagut gent que no ha estat d'acord en el preu que se va estipular de 8 euros per metre quadrat de terreny expropiat per fer la ronda de circulació de la pobla. Aquesta gent ha posat un plet en el Tribunal Econòmic i Administratiu. Aquest plet, aquesta primera resolució s'ha recorrida, ha anat al Tribunal Contenciós Administratiu i el Tribunal Contenciós Administratiu ha dictat una sentència, que més o menys com es crea jurisprudència, llavors mos marca un preu per metre quadrat. Això vol dir que mos n'anem, si no vaig equivocat, a més de 4 milions i mig d'euros d'expropiacions. Aleshores, l'únic que puc adelantar fins ara, que això sí que és una gran bona notícia, una molt bona notícia, és que el Consell de Mallorca té previst fer-se càrrec de tot el que sigui en el terreny del Consell per pagar aquesta expropiació. I això aliviaria molt a l'Ajuntament de futures... Tal. Això és una cosa que no sap però que s'ha d'acordar. I les inversions que s'han fet aquí, jo crec que si anem en el poliesportiu un món anem a 250.000 euros, si món anem en pluvial també, el pla local, les meves són de 30.000 euros, a través de serveis socials passen els 100.000 euros anuals, cosa que antes no eren, s'havien llevat. Aleshores, l'Ajuntament de Sa Pobla, entre una cosa i l'altra, haurà estat damunt dels 3 milions i mig de subvenció per part del govern i del Consell. Per tant, està molt bé.
Parlem ara d'altres temes importants que gestiona precisament el PSI i PSOE a nivell autonòmic, parlant de la Conselleria d'Educació, perquè a Sa Pobla hi ha una necessitat important d'una escola nova des de fa bastant d'anys. Ara és l'Ajuntament qui toca cedir un solar a la Conselleria Libisec perquè pugui dur a terme aquesta obra, i pareix que el sistema de tria es farà mitjançant un concurs. A partir d'aquí, hi ha una bona predisposició per part d'Educació sobre aquest tema? Penses que en tenir el solar es podrà anar relativament ràpid, donat la lentitud de la burocràcia o l'administració, per poder tenir aquesta escola?
Si se té solar, ja no excusa. O sigui, no me deixar-ho clar, no? Si se té solar, ja no excusa, perquè la necessitat existeix, i com que la necessitat existeix, l'excusa cau. Dit així de contundent, perquè ho puc dir així de contundent i tranquil, perquè el govern i el partit que jo estic en el tema d'educació, com que jo no vull comparar amb altres legislatures, no vull comparar, però si te digués que hi ha 1.240 professors més i que s'han fet 8 instituts més i que s'han invertit no sé quant de milions, tots sabrem que tot això és veritat. Per tant, una cosa tan òbvia no em porta presumint, no. I com que no em vull presumir, només te puc dir que quan l'Ajuntament, que per jo ha fet bé treure el concurs, en vista que hi havia persones...
Hi ha diferents persones interessades...
Diferents persones en un terreny que podrien ser. Girona, doncs adequat per fer tal, una vegada que això estigui resolt, no te càpiga cap dubte que la sensibilitat d'aquest govern amb aquest aspecte, no és una sensibilitat, és un de manual. Nosaltres tenim molt clar que educació, sanitat sanitat i seguretat social i justícia, aquestes qüestions perquè un país funcioni han de funcionar. Per tant, els primers recursos seran per això i ja m'agradaria que l'any 2019 es preparés en marxa, si pot ser, si no, el 2020.
Sobre mobilitat, que manca perquè el tren elèctric arribi a Sa Pobla?
De veritat,
sí.
Res.
Ja, això ja està fet.
Bueno, abans de posar-se en funcionament ordinari, quotidià, les freqüències, el que se fan unes proves. Se fan unes proves, se fan en la nit, perquè tu saps que aquí el darrer tren entre les, a partir de les 11 de la nit fins a les 5 de matí, aquestes proves ja s'han fetes, han funcionat, i si no estic mal informat, la setmana que ve se pot marxar.
Però, una bona notícia.
Però també te puc dir que si no és dia 30 serà dia 3, o sigui que ja està en condicions. Això fa dues coses, molt de cursa, estens per anar de Sa Pobla a Plaça d'Espanya, que és l'escola de Palma, ja hi feia feina per allà de Bala i sé el que és, i després també no han de fer aquell bot a Sant Palma.
Sí, aquest transbord.
Per aquest transbord. Aleshores jo crec que haurem complit una part de les nostres promeses, que creure sota per publicar molt falta trobar finançament per acabar altres infraestructures que tu ja saps que no et saps.
Catalina Cladera, també regidora aquí a l'Ajuntament de Sa Pobla, gestiona una conselleria potent, hisenda i administració públiques. Imagina que el rep pel PSOE és un repte primordial.
Sí, i t'he de dir sincerament que jo me'n vaig anar de cap de gabinet a la conselleria de turisme l'any 1999, el primer govern de l'antic, i ja en parlàvem. Per tant,
Ducoa.
Sí, Ducoa. Jo el que no he entès mai d'això és... Sí, hi ha coses que són temes d'estat. Quan són temes d'estat és igual que governi jo, governis tu. Això hauríem de començar a ser més madurs. Hi ha una part que no bastant, no vol dir que nosaltres ho sabem en tot, però hi ha una part que no bastant, o sigui, que té més obsessió en destruir el que se crea que no en crear, no? Perquè... El REP és un règim especial de Balears per una qüestió clara, perquè tenim una situació especial, perquè som illes i des del moment que som illes tenim uns certs avantatges, en si van, i després tenim molts inconvenients. I l'inconvenient és que el món de cada vegada més competitiu, més global, el fet que t'hagi de desplaçar, que mos produeix això, o sigui, mos produeix un sobrecost. Aquest sobrecost ve molt afectat pel tema d'importacions i exportacions. Aleshores seria molt necessari arribar a un acord per aquí. Només vull dir jo que aquest govern ha aconseguit el 75% de descompte en avió, perquè resulta que hi ha hagut companyies, si m'ho deixes dir, Àngels, que han hagut d'augmentar freqüències de la península, perquè pels preus que tenim és molt mal de dir, no vull agafar un avió, no sé que tinguis por, no? Però vull dir que l'excusa de l'avió ja no és el preu. Aleshores, també és veritat que això s'ha fet via pressupost, i això vol dir que via pressupost, cada vegada que se faci un pressupost,
s'haurà de tornar
a voltar. Aleshores, què passaria? Que si fos via REP, això quedaria per sempre aquí dins. Jo crec que la voluntat d'aquest govern no és igual de reivindicatiu amb en Sánchez a Madrid que quan hi havia en Rajoy. Amb en Montoro s'havia avançat un poc, però quedava molt per fer. Jo, t'he de dir la veritat, no crec que acabem la legislatura estatal amb un rep a punt, la nostra, l'autonòmica del maig, a punt me refresc, aprovat. Perquè el rep té una cosa, no? Una vegada que tu l'has acordat, ha d'anar al Parlament d'Espanya, i s'ha d'aprovar per majoria. O sigui, que no seria tant una negociació PSOE, no, per sí, sinó que també els partits polítics que hi ha representats a Espanya molt haurien de donar suport. Aleshores, és un tema complex, La feina que ha fet Catalina Cladera amb això d'ho ha estat la consellera que s'hi ha dedicat amb més il·lusió, amb més temps i amb més mitjans, i donarà el seu fruit. Quant? No t'ho vull dir, perquè no ho sé.
També m'agradaria saber la teva opinió sobre un dels projectes importants d'aquesta legislatura, és aquesta llei agrària que està en procés parlamentari, no està aprovada encara, feta de forma important a Sa Pobla. Què en penses?
M'agrada que me facis aquesta pregunta en el mateix temps que me molesta, o sigui, perquè te contestarà en Lluís Socias, després te contestarà el PSOE.
Ja t'he dit què en penses.
Jo no estic d'acord. I no estic d'acord perquè crec que és una llei fruit d'una pressió externa que qualque grup polític en un moment donat és incapaç de digerir o d'aguantar. La Pobla d'indisseminats hi viu el 4,2%. El 4,2% de la població viu disseminat, per tant, és una proporció baixíssima. La terra allà on s'ha conservat, s'ha cultivat, s'ha fet feina i tal, ara resulta que és la terra allà on no s'hi pot viure. En canvi, allà on han estat un poc més deixat de la mà de Déu, aquí no passa res. Després resulta que dues cortarades, a Sa Pobla se fan més tonelades de patates ara que fa 30 anys. Hi ha 100 famílies de pagesos. No 100 famílies de pagesos que som i la dona no millor hi van tots dos, però que els fills hi van puntualment ajudar. Per tant, que viuen de la pagesia deuen ser directament 300 o 400 persones. Però hem estat capaços de produir més tonelades de més qualitat i més bones. Per tant, si tu el que vols venir amb aquesta llei és que necessites que el món agrari no desapareixi, resulta que ara no se necessiten dues cortarades com antes, ara se necessiten 20 cortarades per poder subsistir una família dignament. 20, 15, de 15, de 10 més de 10 cortarades, que són 40 cortarades. No? I aleshores finques de 40 cortons no existeixen a Sa Pobla. A Sa Pobla existeixen finques entre una i sis cortarades, és promig normal. Per tant, tot aquest estudi, tot això per pensar, no s'ha pensat bé, i jo crec que sí que s'havia de limitar el tema de poder construir en sòl rústic a que hi hagi activitat agrària a dins la finca. Activitat agrària, perquè jo puc tenir dues finques i tu els me pots explotar. Hi ha activitat agrària aquí dins, sí, no, tenen possibilitat de fer-ho. Crec que no s'ha fet bé, està en període d'esmenes en el Parlament. Vull pensar que el seny, que no dic que els que vagin fent no tinguin seny, que la realitat que toquin de bon de veres els faci canviar d'idea, i jo crec que pot anar bé.
Una altra mesura important o una altra llei important que s'agesta aquesta legislatura, la de canvi climàtic, i la porta molt a taula perquè precisament avui surt una notícia a la premsa, és que Madrid aprova el tancament de la meitat del Morterà en el 2020, el Morterà que el tenim aquí de vora. Què en penses d'aquest tancament i quines vies alternatives necessitarem quan el tancament sigui total?
Bueno, des del moment que s'ha llevat l'impost al sol ja se va fer una passa fonamental per les energies renovables a fi de que cada persona, cada col·lectiu, se puguin produir la seva pròpia energia amb energies netes com puguin ser l'energia solar, no? El carburant fòssil està demostrat que ara mateix és molt contaminant, i si volem anar cap a allà on hem d'anar, cap a un món millor i més sostenible, l'hem d'anar eliminant, així com anem eliminant el dièsel, perquè també ens contamina molt. Mira, la curiositat de la central tèrmica del Morterà és que l'han patit en altres i se n'han aprofitat des d'Alcúdia, perquè mos separa gairebé el terme, perquè hi ha un quilòmetre o no menys, per tant, tot el que va de bufera, tot també era vera que ha d'anar per fi, no? Perquè una dona... Però tota la part contaminant, l'empatia igual és el que diuen que es poblés, però en canvi allà on ha pagat els impots sempre és estat, serà estat el que diuen que es poble mai. Això ha estat un fet curiós perquè, evidentment, la contaminació no és una...
No té frontera municipal.
No té frontera, no? Sobretot si és una contaminació que ve per fum i que ve per l'aire també anava per aigua. Jo n'estic content, se va dir que l'any 2025 se tancaria tota, pensem que aquesta central ara mateix du, si no m'haig equivocat, 36 anys de funcionament, les centrals tèrmiques no tenen una durada de més de 40 anys, per tant normalment moltes és així, i jo crec que s'ha de fer. Quin és el recurs? Home, tenim el cable elèctric, ja el tenim, que mor bé de la península, i després t'he dit que des del moment que s'ha retirat aquest impost en el sol, molta més gent i moltes més empreses podran produir la seva pròpia energia, i això és un factor importantíssim per tots.
Lluís, ja per aquí, com que parlàvem de que queden poc mesos per la pròxima legislatura, també m'agradaria demanar-te una mica quin vols que sigui el teu futur polític. Tu vols un polític municipal? T'agradaria continuar...
Bueno, política municipal hem de ser sensats. Jo vaig fer el que vaig fer, vaig estar 12 anys, 8 a l'oposició i 4 a tirar en balla amb en Joan Comas. Me'n sento orgullós i content, segurament que s'han pogut fer coses molt millor, no, sense dubte. Des temps, m'ha passat aquest temps, me va agradar molt, me va agradar molt. I ara me tocaria unes altres coses. Evidentment quan estàs aquí de sa, en el consell o en el govern o una altra responsabilitat, no depèn tant de tu com de l'organització. Jo som una persona bastant lleal, som una persona, diguem, bastant correcta, no he demanat res, això no ho he demanat aquí on estic, no ho he demanat. Si estan contents amb la meva tasca, suposo que responsables del seu moment me trobaran una altra tasca per fer. Per jo la política és una passió, m'encanta, m'agrada, disfrut de la meva vida, però també ja tenc una feina a l'agència tributària Inca, de SATIP, i en tot cas, si trobessin oportú que ja ha de venir nova gent, me n'aniria a SATIP una altra vegada. Si d'allò depèn i me volen, un temps per 4 anys més.
Te veig amb ganes, sí.
Sí, és així.
Moltes gràcies per haver vengut a la Pobla Ràdio i fins la pròxima.
Moltes gràcies a tu, Àngels, i moltes gràcies a la Pobla, i encantat, de veritat.